Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Les 12 i un minut, avui estem a 28 de novembre. I a partir del 12 de desembre, Renfe prohibís l'accés amb patinets elèctrics a tots els trens. La companyia podrà obligar un viatger a abandonar el tren si porta un objecte, equipatge o vehicle que presenti un risc per a la seguretat. A partir del 12 de desembre no es podrà pujar a cap tren amb patinet elèctric, monocicle o altres vehicles de mobilitat personal que funcionen amb bateries. La prohibició afecta a tots els regionals, rodalies, l'alta velocitat i la llarga distància. Així ho ha decidit el Consell d'Administració de Renfe arran les situacions de perill provocades pels últims incendis de bateries que s'han registrat a alguns transports públics. La companyia ha explicat que és una... que es basen en criteri de salut pública i seguretat per als viatgers, com ja es fa en altres països com ara Regne Unit, Irlanda o Alemanya. En molts casos ha sigut per haver manipulat la bateria algun desperfecte per un colp, el pas del temps o bé utilitzar carregadors diferents. Només es farà una excepció amb vehicles de persones amb mobilitat reduïda i les bicicletes elèctriques. I aquesta previsió ja existia en alguns municipis amb mesures similars, per exemple, a Sevilla, que van regular l'entrada de viatgers amb patinet elèctric al metro en hora punta durant els dies laborables el febrer passat. A Catalunya van prohibir l'accés a transports públics, incloent les andanes, després en un patinet esclatara en el Servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el novembre del 2022, i des del 4 de novembre la Comunitat de Madrid ha prohibit també l'accés de patinets elèctrics a les instal·lacions i vehicles del Consorci Regional de Transports, inclosos els autobusos. Una vegada que entre en vigor la mesura, Renfe podrà obligar un viatger a abandonar el tren si porta un objecte, equipatge o vehicle que presenti un risc per a la seguretat i el bon funcionament del transport o per a la seguretat dels altres viatgers. En les estacions de rodalia gestionades per Renfe s'informarà de la prohibició i si es detecta a un viatger amb patinet elèctric, i igualment es podrà fer inspeccions aleatòries amb interventors i agents de seguretat. I miren, el Nadal ja està així. I molts restaurants esperen, pues això, fer l'agost en desembre. Al cartell de tot complet també cal afegir una pujada en els preus dels coberts. Per l'Organització de Consumidors i Usuaris alerta que algunes d'aquestes pràctiques podien ser abusives. I dels creadors de bodes amb coberts de 150 euros i comunió de 70, arriben ara els dinars i sopars de Nadals amb menús de 50, 60, inclús 100 euros. Però des de l'OCU recorden que l'alta demanda no permet als establiments fer el que vulguen. Entre les pràctiques abusives asseguren que no es pot obligar al consumidor a escollir menú si el restaurant té una opció de carta. A més i tot que siga complicat trobar lloc, el local no podrà cobrar per la reserva o un extra en concepte de cobert. Es pot cobrar una quantitat per avançat, però després s'haurà de descomptar del total, assegura la delegada de l'OCU a la Comunitat Valenciana, Sílvia Huerta. Tampoc pot cobrar el menú sencer si falta algú que havia reservat. Així mateix, cal no oblidar les precaucions habituals, com revisar tot allò que porta inclòs el menú, com la beguda, les postres o els cafès. I també recorda, loco, que si després del cava encara tens set, que l'aigua de l'aixeta té que ser de baix. I miren, algo molt preocupant, i és que la nutrició als hospitals està en estat crític. Una tercera part dels pacients que ingressen estan afectats o en risc de desnutrició, i està demostrat que una persona desnutrida, que té qualsevol malaltia, tindrà problemes en la seva recuperació. Per això l'augment de la desnutrició en persones hospitalitzades ha encès l'alarma al sector nutricionista, segons s'acaba de publicar en diversos informes. El sistema de salut pública de la Comunitat Valenciana suspèn quant a la qualitat alimentària dels pacients. L'estadística és ben clara. Vora el 30% de les unitats hospitalàries requereixen assistència nutricional. I miren, Lluís Cabanyes, que és el president del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes, diu que ara mateix tenim 8 dietistes nutricionistes, han sentit bé, 8, per cada 4,8 milions de persones. I també Carlos Sánchez, que és cap de serveis d'endocrinologia en l'Hospital General de València, diu que una tercera part dels pacients que ingressen estan afectats o en risc de desnutrició. I també alerta i critica la falta de nutricionistes en la sanitat pública perquè puguin confeccionar menús adaptats a aquestes persones, ja que tal com afirma Cabanyes, la majoria dels serveis d'alimentació que tenim als hospitals estan externalitzats. Això vol dir que són empreses que pot ser tinguin més en compte la part econòmica que la part de la qualitat alimentària. I afegeix que es necessitarien almenys 770 dietistes nutricionistes, i això és un fet que suposaria un estalvi de 104 milions d'euros anuals. Bé, aquestes reivindicacions ja les han traslladat a la Conselleria de Sanitat.
Estàs a la 92.2 FM.
Com ja és tradició, els pensionistes que teniu la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real podeu recollir el vostre lot nadalenc els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, de 10 del matí a 7 de la vesprada, junt al restaurant El Casino. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías, y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es. If I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. I la localitat de Onda es prepara per a viure un Nadal més brillant amb la segona edició del concurs de decoració navideña. El certamen compta en dos categories, col·lectiva i particular, amb premis que van des dels 1.000 euros als 250 euros. Escoltem a la regidora Maria Baila.
Desde el Ayuntamiento de Onda hemos preparado la segunda edición del concurso de decoración navideña para que las calles de Onda se sumerjan nuevamente en el espíritu navideño y se consiga fomentar el turismo en la localidad en estas fechas destacadas. Queremos hacer partícipes a los vecinos para que Onda se ilumine con la magia de la Navidad.
Y el pintor de Villarreal, Manuel Frank, tiene el honor de ser el único artista presente en el Salón Internacional del Caball, que des d'avui dimarts fins al pròxim diumenge es celebrarà al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla. Un estant amb més de 30 peces mostrarà algú dels seus treballs més recents d'este artista dedicat a l'arte taurino. I l'Ajuntament d'Orpesa del Mar va celebrar ahir a les 8 del matí un ple extraordinari amb caràcter urgent per agilitzar l'aprovació dels pressupostos municipals per l'any 2024. L'alcaldessa diu que la prioritat del govern municipal no és una altra que la de fer entrar en vigor els pressupostos lo abans possible per a poder garantir estabilitat econòmica per als ciutadans. I el Partit Popular de Cabanes ens envia una nota de premsa on diu que n'hi ha deslleialtat institucional. Compromís del Partit Socialista veten a la Diputació en la Fira de Sant Andreu de Cabanes. La coalició no convida a la Diputació de Castelló a la jornada inaugural del certamen, malgrat que la institució que lidera la primera presidenta, Marta Barrachina, col·labora econòmicament amb l'organització d'aquest esdeveniment històric i tradicional. La portaveu del Partit Popular a Cabanes, Lucía García, posa en valor la fira i retrau el sectarisme de l'alcalde de Compromís, David Casanova, i la seva sòcia socialista, Virginia Martí, en una falta de respecte i deslleialtat absoluta, afirma la portaveu del Partit Popular.
Última hora, Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años. junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials, en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
En Boncata Gastrobar ja podes reservar les cenes i comides d'empresa i, com no, esos dies entranyables de la Navidad para passar-los en família. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír.
Miren, i això se dona molt poques vegades, perquè resulta que Adrián Becker... Molt bon dia, Adrián.
Bon dia. Susana, bon dia.
Que el tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real. A vostè l'Associació de Premsa Deportiva de Castelló el van elegir com el millor deportista adaptat o paralímpic de l'any. Això va ser en Castelló, la premsa deportiva. Però és que simultàniament en Xilxes li donaven mismo dia, misma hora, el mateix premi.
Sí, el millor deportista de l'any 2023. Sí, una llàstima no poder assistir.
O sigui que li van donar el mateix dia
i a la mateixa hora. Efectivament.
Jo és que me fa l'efecte que com el veuen a vostè com que va guanyant per on va, diuen, este home podrà estar simultàniament el mateix. Però bueno, van a poder anar a acudir, va replegar el nom, nom teu a la teua dona, no?
Sí, Maria Ángeles Manzano, la meua dona, sí.
El va poder replegar en Xilxes, a més, Maria Ángeles és de Xilxes.
Sí, sí, sí.
Per lo tant, i vostè va estar en, i tu vas estar en la...
La de Castelló.
En la de Castelló. Quin honor!
La veritat que sí, va ser una grata sorpresa, molt orgullós de que havien pensat en mi, i vamos, una satisfacció tremenda per a mi, la meva família i els meus amics.
Perquè, clar, des de que vas vindre l'última vegada a Estara, has anat a més llocs.
Sí, he anat a Granada, vas guanyar la Copa d'Espanya, després a Laurín de la Torre, campió de la Copa del Rei, i després a través de Granada, però bueno, va ser en Lima que me van convalidar la puntuació de Lima, per tant, aunque no vaig assistir, me van convalidar el campionat d'Espanya perquè vaig trencar més plats en Lima pues, que els meus competidors en Granada.
Per tant, imparable, vamos, a més, imparable en el fet de que t'enomenen en dos llocs en un premi tan important. És a dir, hi ha que veure una persona destaca en una edat determinada, perquè, clar, la carrera esportiva que tu tens, Adrián, ha nascut fa...
L'any passat.
I jo no sé si tindràs prou vitrina per tots els premis.
No, tu saps que hueco se troba. Hueco se troba, si no en ta casa, en casa dels teus pares, que estan molt orgullosos i satisfets de que el seu fill estiga guanyant aquests títols, la veritat.
Emoció, suposo, no? Quan vas a... tens un reconeixement d'estes... dos reconeixements d'estes característiques.
No, també tinc la d'ací de Villarreal, que me van fer el reconeixement en esta gran ciutat, i després la del meu poble natal, que és en Artana. Tinc tres locals i una pues, a nivell provincial.
D'un esportista que va néixer
Deportivament l'any passat.
Això és... Jo crec que... No sé si saben d'algú que ha tingut un currículum tan meteòric, no?
Sí, segur que n'hi ha gran. Així en Villarreal hi ha grans esportistes i són d'admirar, però la veritat que, per desgràcia, pues, coneguts, però segur que n'hi haurà.
Ara ja te reconeixen on arribes, no, Adrián?
Bueno, la gent que me segueix sí, però els demés, la veritat, que com fa un any, jo suposo que quan duga 2 o 3 anys... Espera l'any que ve que guanya queda su campió mundial l'altra vegada, igual que l'any passat en Dubai i Abu Dhabi, pues espera l'any que ve pues quedar campió mundial i també simultàniament fan el campionat d'Europa en Polònia, llavors si puc intentaré donar-lo tot pa guanyar el campionat d'Europa del món i a veure si poquet a poc se va reconeixent este deport invisible i que la gent que com jo competim en esta categoria d'adaptats paralímpics pues, se poden veure un poc més.
Tens dos tasques importants. Una l'estàs aconseguint, el fet de conèixer en poc de temps, i l'altra és visibilitzar aquest esport.
Sí, per desgràcia som un col·lectiu invisible, perquè el que és, sempre estan parlant d'inclusió, sempre estan parlant d'adaptats i tal, però ajudes, la veritat, que molt poquetes. No, ara en Diputació pues, tenim algo, però molt poqueta cosa. I la veritat que nosaltres que sofrim, patim, ens esforcem, no més que els demés, però creu-me que igual sí, ens alcem de matí, ens gastem molts diners en desplaçaments, gasolina, hotels, jo, per exemple, en cartutxos i plats, i la veritat que no tenim ni patrocinadors ni ajudes.
Uh-huh. Si parlem d'institucions públiques, podem parlar d'ajuntaments i fins i tot, en aquest cas, Diputació. L'han rebut? Han parlat amb vostè?
No, a veure, parlar en mi no. El que passa que ara pues, vaig sol·licitar una ajuda i m'han concedit una quantitat que estic molt content, molt orgullós.
Ajuntament o Diputació?
Diputació. Castelló. Diputació de Castelló. I estic pues, a l'espera de que m'arriben uns diners per poder jo pues, preparar-me i fer front a l'any que ve a les competicions que tinc pensat anar, tant com a la primera Copa del Món, que és en Nueva Delhi, en la Índia. Mare meva, 13 hores. Sol faig que mirar-lo i pensar-me, serà possible que vaig o no vaig. Després ve el campionat d'Europa, que això me'l paga la selecció espanyola, el Mundial també, i hi quedaran 2 copes del món a nivell internacional. I després, així en Espanya, pues, la Copa d'Espanya, la Copa de President, la Copa de... En fi, 5 o 6 eventos que tinc que anar obligatòriament.
Quan arribeu a aquests campionats, sol ser les mateixes persones les que competeixen?
Normalment sí, és que millor tirem, i això és clar, pues, tenen il·lusió perquè saben que tirem bé, entonces van, i és que duden o és que ellos solen acudir a una competició, després estan 2 competicions que no venen, però és que ja te dic, és que ens esforcem, ens sacrifiquem i estem convençuts que anem a guanyar i això no fallem mai.
I quin és el rival? D'això de que dius, jo tinc un rival que és el que sempre me midis que en ell.
Sí, mira, en Espanya és Melitón Briñas, que és un gran atleta, una gran persona i un gran competidor. I és el meu rival en Espanya. I ara duc 2 anys que gràcies a Déu per l'esforç, sacrifici o la meua tenacitat en guanyar-lo, pues, l'estic aconseguint. I després a nivell internacional hi ha un italià que es diu Nani, Gabriel Nani, i m'ha guanyat en l'últim mundial i en el mundial anterior.
Entonces, és el mateix el que ha guanyat?
Sí, el tinc entre ull.
I quan, clar, jo m'imagino, quan anem al puesto, clar, vos alogeu propet?
Sí, bueno, a veure, ells van ser en la selecció espanyola, van 10 o 15 atletes de les 3 categories que hi ha en paralímpic, i nosaltres pues, mos alogem a on mos diu la selecció espanyola, però allí...
Però vaja, que esteu junts?
No, en el mateix hotel no, solem estar en hotels diferents, però després a l'hora d'entrenar i competir, bueno, mos veiem, mos abracem, mos respetem, mos admirem, però a l'hora de tirar, vamos, si puc rebentar 20 plats més que ell, pues ho faré.
No, jo dic que a veure allò de que te la portes, no? No és sopar junts i això, no? I
no,
dir...
no
podem, no?
Parlen d'Itàlia, som molt tancats, van a les seues seleccions, nosaltres anem a la nostra, el nostre seleccionador, i el seleccionador diu on tenim que dinar, sopar i dormir.
I no heu parlat mai, dic jo, en el rival diuen que quan més el coneixes millor, no? No parleu, no...
No, per Instagram, en el Facebook... Allí també, ell està, m'ha promès que dependrà espanyol i jo li he promès que dependré italià i ell està fent-lo, jo també. La veritat que en el pròxim evento, que serà en Polònia, el campionat d'Europa, que és el primer...
I com va dir justet a la cosa? És dir, te guanya de llarg o...?
Pues mira, en este últim mundial, en Lima, en la fase de classificació jo vaig fer 108 plats i ell em va trencar 90. És a dir, jo vas guanyar 18 plats més, però després en la final, a veure, que pot pensar la gent que són excuses, que tal i qual, però bueno, estava nublat, feia aire, fred, i bueno, són circumstàncies, saps? Perquè a lo millor igual jo estaria més nerviós, ell estaria més content, a lo millor per haver fet menys plats estava més concentrat i se'n va vindre amunt, jo perquè estava més relaxat, a lo millor perquè vas trencar 18 més, me vas relaxar i el plat és un és un objecte que va entre 102 i 110 km per hora i si no estàs avispat, si no estàs ràpid en el moment que te relajes i possiblement me passaria això i me va guanyar d'un plat.
D'un plat? Pues jo m'imagino això de que siga, te jugues lo que te jugues, que l'altra vegada era el guanyador i aquesta vegada te guanya per un plat i ese plat de guerra rondar tota la nit per el cap.
Imagina't, pegant-li voltes, eh? Anava a dir una paraulota, però dixos plat. Però bueno.
Pots dir que te va passar volant, eh? Això que diuen, t'ha passat alt. I això te va passar alta.
Sí, la veritat que, mira, l'experiència el que t'ensenya és que quan tu dispares, perquè en la final soles és un tir, vale, en el moment que dispares és molt important saber per què ho has fallat. Entonces, la veritat que moltes vegades és o per darrere o per dalt, com acabes de dir.
Te va passar alt.
Sí, el tir va anar per alt.
Pues mira que quan, així tenim dir que quan no agarrem les coses és que ens passen altes.
Sí, així normalment el tir olímpic...
I vosaltres vau fer allò d'estudiar, en este cas, a la persona que competís en tu, la manera... Veu vídeos?
Sí, jo veig vídeos, però dels millors tiradors internacionals. Jo, per exemple, a nit estava mirant la final de Qatar, ¿vale? I que fa 3-4 dies i jo me fixe a on apunten conforme se fiquen l'escopeta en la cara, com l'agarren, tot, me fixe en tot i intente després practicar o lo que jo estic fent, perfeccionar-lo simulant els grans tiradors, perquè així està tot inventat en esta vida, simplement hi ha que entrenar i després tornar a entrenar. No hi ha més.
No és allò de buscar un poc el fallo del contrincant?
No. Cada un dona compte que cada un intenta fer el millor possible, el millor que ha entrenat. I tu tens que fer el mateix. I tens que intentar trencar els màxims pros possibles, que ells van a fer-lo.
Quantes hores s'entrenen?
Pues mira, jo és de casa, estic una hora en el cotxe, a plegar al puesto... Una hora de vindre són 2 hores i després ahí estic 2 hores. I això fas 3-4 dies a la setmana. Si vull tindre el nivell que estic tenint. Si no, pues mira, seré un mes i ja està.
I no tens ninguna gana de ser un mes?
No. Jo si faig algo intenta ser el millor. Això és el que m'ha inculcat mon pare. Fes el que vulguis, però el que faig intenta ser el millor. Si no, no faig.
És a dir, que enguany vas en tota la intenció de portar-te la casa.
Sí.
El premi.
Sí, l'any que ve, el campionat d'Europa i el campionat mundial, sí.
I quin mes serà?
Pues mira, el marzo és Nova Delhi i el campionat d'Europa encara no mos han dit quan serà, però serà antes de l'estiu i el mundial després de l'estiu, com sempre.
O sigui, que tindràs l'any complidet.
Sí, a part són els campionats nacionals, Copa d'Espanya, Copa de Su Majestat el Rei, Campionat d'Espanya per categories, Copa Presidente, després el GPI, Gran Premi Internacional de València, Gran Premi Internacional Beretta, en fi.
A tot això, pues clar, se té que treballar.
Sí, tot és que està preparat. Si no, el vas i fa ridícul. Jo, no. Ridícul no vaig a cap lloc.
el dia a dia una persona té que treballar perquè tu no vius del deport.
No, no, que va. Per desgràcia no, ojalà. No, jo tinc que me dedico a lo meu, que tinc una, soc autònomo, tinc una immobiliària xicoteta, treballo per internet, i vas decidir treballar per internet, que és el que a mi me permetís pues, poder agarrar el cotxe, estar una hora en el cotxe mentre me toquen, que de enxent a per ensenyar locals, vivint en el que siga, i ja estic aplegant i allí entreno i pues, me'n vinc. I ja pues, ha quedat pues, el mateix dia per l'esprau o el dia següent de matí.
Sassi, de la persona que parlàvem que va ser el campió, també treballa?
Ah, no tinc ni idea. El que no sap ningú és el problema que té. Perquè normalment la meva categoria és que tenim problemes. Jo, per exemple, me vas disparar l'escopeta, me va volar tots els metacarpianos, tinc 15 tornillos de titanio, me van amputar un dit que el tinc dins de la mà, tinc la broca, vaig estar 8 hores en operacions i tal, i se me veu, no?, que pues, la deficiència que jo tinc. Sin embargo, este xaval no se li veu. No, diuen que si té artritis, que si té tendinitis, no ho sap.
Però no té...
No, ninguna deficiència visual, no té ni amputacions ni res.
L'únic que ocorre és que per accedir a aquest puesto té que estar ben documentat, és a dir, si no, no el deixarien competir.
Sí, òbviament, algo tindrà. Jo no fico en duda la seva honestitat en ningú moment. Simplement és lo que veu la gent i lo que comenta, però jo un gran amic i intentaré guanyar-lo l'any que ve i ja està. És l'únic que penso, l'únic que tinc en ment, vaig a per ell.
Home, sí, Adrián, si l'únic que tens en ment és que vas a per ell, ja té prou, eh?
Sí, sí, però claro, pa guanyar-lo tinc que estar en situació física i psicològica per poder-la guanyar, i sense una preparació d'entrenament això és impossible. Per tant, primer és entrenar-me, fijar-me en mi mateix, i una vegada estar allí, intentar guanyar-lo i no pensar-li que trencai, perquè per desgràcia és que és molt psicològic, sempre estàs pendent a veure qui trenca, qui no trenca, i això a tu t'afecta perquè després no estàs al 100%.
Bueno, Diputació ja ha reconegut els teus logros. Sí. Esperem que després de Diputació vagin més institucions pensant en que, bueno, que aquestes coses no són de baix i que els esportistes que brillen tant n'hi ha que recolzar-los, no?
Sí, ojalá. Sí, és el que sempre estic chillant mut, però la veritat que necessitem ajuda, perquè jo sol és que m'havia plantejat hasta l'any que ve no seguir competint, perquè ara, mira, m'anima Diputació, que me donaran uns diners per poder, mira, almenys per cartutxos ja tinc, i després l'Ajuntament de Villarreal, que per temes polítics pues, s'ha aplaçat, però ja estan a punt de deixar les ajudes. El Villarreal, en el projecte endavant, també m'ajuda un poquet, i no res, la veritat que estic content que han deixat tots pues, en este últim mes.
Si és ja perquè està... volen que vagis a per ell.
Sí, sí, vaig a... Vamos, però en la bandera d'Espanya, la bandera de Villarreal i a per ell volaré.
L'estampeta de Sant Pasqual.
Sí, el que faig a falta. I em ve una escopeta a dos.
Adrián Becker, i ja no ens queda més temps, si no seria perquè passaríem un bon estoneta
sí,
junts. Gràcies per haver vingut.
Pues moltes gràcies a mi, a Batos, per la meva equitat, de nou.
Sacó las cosas de quicio, maneras de vivir, cruzando el calendario con igual velocidad, subrayando en mi diario muchas páginas. Te busco y estás ausente, te quiero y no es para ti. A lo mejor no es decente, no. Maneras de vivir, voy aprendiendo el oficio, olvidando el porvenir. Me quejo solo de mi...
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Navidades, haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo, apoyos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12 55 Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Yo sé que nunca olvidaré.
Projecte. Un projecte que se diu Planalab, però en este cas el projecte se fa en els col·legis. En com que tu estàs al col·legi de Fundació Flors i tenim el seu profe, a Lluís Vives. Molt bon dia.
Bon dia.
Ell és profe de Geografia i anem a preguntar-li o que ens explique de què va este projecte.
Sí, molt bé. Pues este projecte és un projecte conjunt entre la Universitat Jaume I i l'Ajuntament de Villarreal, que és, en primer lloc, apropar un poc la universitat a la gent del carrer, i després posar en valor el patrimoni. És el segon any que es fa, l'any passat era posar en valor el patrimoni material de la ciutat de Villarreal, i este any tracta sobre el patrimoni immaterial, persones i col·lectius que han fet molt per aquesta ciutat.
Jordi, en això tenim un gran patrimoni.
Sí.
Ho han fet els alumnes de segon de l'ESO.
Correcte.
Els tenim així en l'estudi perquè ens conten el seu projecte. En concret, Noa Maure i Irene Palencia n'han fet un projecte en conjunt.
Sí, nosaltres hem elegit fer a José Ortiz, que era un escultor d'ací de Villarreal, va començar pintant i va acabar sent escultor.
I per què heu elegit esta persona en concret? Què vos ha decantat a pensar en ell?
Pues jo al principi pensava en fer algú que no la majoria de gent coneguera, o que no elegien en tot el món, i també perquè també sabien un poc d'ell sobre el col·legi Ortiz. con el Chino Space.
Són, en este cas, és el professor el que posa damunt de la taula aquest valor immaterial, és a dir, aquests personatges que han fet d'esta ciutat el que és ara, o que els han conegut d'esta ciutat per mig d'ells, o ho elegiu vosaltres?
Ho hem elegit nosaltres.
Que curiós, un personatge que no fora massa conegut.
Sí.
Clar, en este cas elles es queden així un poc parades, però jo sé que és un projecte que vos heu treballat amb un tot el món. Heu tingut que buscar molta informació.
Sí, en este cas nosaltres hem decidit fer unes entrevistes per el col·legi i el van fer a bastants professors. I jo al principi pensava que no la majoria de gent li va conèixer, però al final sí, la majoria de gent el va conèixer, però el que sí que me va donar
satisfacció,
sí,
no?
Era que no la majoria de gent sabia coses importants sobre ell. Sabien pues, el col·legi, que era escultor, però poc més.
Ho va preguntar als professors de fundació?
Sí.
És a dir, vosaltres aneu en tota la intenció de pillar-los i de posar-los un poc en antecedents de qui era esta persona, de tot el que havia fet, no?
Sí.
Podem dir que una gran majoria sabia d'ell?
La majoria. Luis, entre ells, no el coneguia.
Luis, t'estan...
Van fer un poc de trampa, van fer un poc de trampa. Perquè vam començar, ells triaven el projecte, alguns es van ajudar més, i vam preguntar com podíem començar el projecte i es va donar la idea de que feren entrevistes, perquè dient, és que hem entrevistat a gent i alguns no el coneixen, i els vaig dir, doncs comenceu així, feu com si la gent no el coneguera i després vosaltres expliqueu que per això voleu donar a conèixer a aquesta figura.
A més, han fet aquesta tasca de divulgació.
Clar, em van fer en intenció de que la majoria de gent diguera que no el coneixia, però al final molta gent el coneixia.
M'encanta, este tipus de coses on te fan reflexionar, no? I dir, a veure, jo tinc que saber realment quin patrimoni tenim en esta ciutat. En este cas, Noa Maure...
No.
Perdó, Noa Maure ja havia fet el projecte junt en Irene Palencia. Ara m'on anem a Naila Navarro, que ella ha fet un projecte, el seu grup ha fet un projecte, és aixina?
Sí, sobre els llauradors de Vila-real i hem entrat a fons amb els tarongers.
I per què ha llegit aquest projecte, Noa?
Perquè l'agricultura i tots els llauradors, hi ha un munt d'horts de tarongers per tota la comunitat valenciana i ens va interessar i van aprofitar que el meu abuelo té dos horts per fer una entrevista i que ens explicara el sistema de regadiu de tots els horts.
I quan arribes a ta casa i li dius vaig a fer un projecte sobre la citricultura, sobre este jardí que ens rodeja i que a més ens serveix com un motor econòmic, què te diu?
Ell va estar supercontent perquè
clar.
Ell tota la vida va estar anant als horts a ajudar. I va dir, bueno, pues ara a la meva neta li puc explicar com és tot això.
De primera mà. Li pot explicar de primera mà com és, com ha fet aquesta província. Nosaltres som els número uns en taronja. No n'hi ha ninguna taronja, ninguna mandarina com la d'ací. És a dir, i és un projecte que la gent se té que posar en valor. Irene Palencia... Ui, m'estic tot el rato confundint.
No, són dos Irenes.
En els dos. En este cas és Irene Pérez. Quin projecte vau decidir?
Pues nosaltres vam decidir a fer a José Calduts.
I per què vau pensar?
Pues nosaltres vam començar buscant gent important per a Vila-real i vam veure a José Calduts. I mos vam llegir un poc la història per damunt i mos va agradar molt.
I per què ell i no un altre? És dir, què vos va... a portar a dir este és el meu personatge?
Perquè va fer molt i coses molt importants per a Vila-real.
Com per exemple?
Fundar el Vila-real Club de Futbol. També...
Que són coneguts a tot arreu del món avui en dia per aquest equip. Ojo, que no és És a dir, ojo de lo que estem parlant, és que ens coneixen en tot el món,
Després, també son pare va ser el creador de la Suavina i ell va, la va continuar junts als seus germans.
Un gran personatge que ha portat a Vila-real a tot arreu del món. Jo suposo que tu el que més te va llamar l'atenció és el que fora un creador de la Suavina, que la Suavina és algo que s'ha creat així i se consumís a tot el món. Què vos va pesar més, que fora això o que fora el de l'equip?
Les dues coses, no? Perquè mos va parecer interessant i important les dues coses.
Va fer ràpide del projecte o vos va costar?
Mos ha costat un poc fer-ho, perquè hi ha molta informació. Primer van fer una cosa, no mos agradava com quedava, la van canviar i pues, al final l'hem fet.
A mi, profe, això de que no els agrada com es queda i que volien canviar-la, i aquesta sensació de perfeccionisme, jo crec que això és una cosa de la terreta,
Segur. No, la veritat és que quan es dones ferramentes i que els dices que creen el que vulguen, se nota que són molt creatius i, a més, s'esforcen més que si es vas a fer un control de qualsevol cosa.
Sí, sí.
I aprenen més en aquests tipus de treball que no en les classes convencionals.
El projecte tenia que tindre una quantitat de fulles, és a dir, n'hi havia límit?
No n'hi havia límit, a més cadascú podia fer el que volia. Per exemple, els grups que estan així, uns van fer entrevistes, unes altres van fer inclús una escultura. El grup d'Irene Pérez que ha parlat ara van fer un Draw My Life, que és una mescla en vídeos, imatges, contant la seva vida. O sigui que cada grup va fer una cosa diferent.
Te va sorprendre, Lluís?
Sí. Sí, l'any passat me va sorprendre més perquè era el primer any, no? Però este any també m'han sorprès molt i la majoria de treballs han estat molt, molt bé. I bueno, ara els presentaran el dia 13 en el auditori de Vila-real.
I quan arriba una persona i arriba un col·legi i te diu a més de lo que tu tens que fer i lo que tens que traure del curs, vols formar part d'aquest projecte?
Bueno, és que al final nosaltres també ens agraden aquestes coses perquè sobretot l'any passat ja ho vam reivindicar, que hi ha molt de congrés, hi ha moltes fires, de, sobretot la part més, lo que diríem, de les ciències, no? I la part d'humanitats com que era un poc més arrinconada. I pues, això és també molt motivador per a la gent que som de lletres, que seria antes.
I tant que sí, i tant, no? Que sí. El projecte d'enguany... Clar, si parlem del és el passat, ho diries, bueno, és que el d'enguany, però el d'enguany no sé si t'ha omplit més, si cap.
Ha sigut un repte major, perquè clar, el patrimoni material, pues, els quatre edificis típics d'ací, no? És molt més fàcil escollir-ne algun, però quan parlem de patrimoni immaterial, pues, buscar els personatges, els col·lectius, sobretot, és més difícil per a tot l'alumnat, i la veritat és que ho han fet molt bé.
Pues jo vos desitjo molta sort i que disfruteu. No sé si vosaltres voldríeu afegir alguna cosa més de lo que hem estat parlant. No sé si Lluís vol afegir alguna cosa.
No, que moltes gràcies per l'entrevista, per tenir-nos en compte i contar lo que passa en els col·les de Vila-real.
És que són el futur, Lluís.
Sí, segur.
És que en les vostres mans, profe, està el futur d'esta ciutat. Imagina't que avui així n'hi ha quatre xiques i això és el futur valor immaterial de la ciutat. Imagina't, Lluís.
Segurament. Ojalà algú els estudi en un futur, no?
Pues gràcies al col·legi de Fundació Flors, gràcies a Noa, a Irene Palencia, a Naila Navarro, Irene Pérez, per haver estat així i haver-nos fet partícipe d'aquest projecte que se podrà veure el dia
13 en l'auditori de Vila-real durant tot el matí.
Estarà de gom a gom, Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Avedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria.
Miren, i l'Ajuntament d'Orpesa del Mar va celebrar ahir als 8 del matí un ple extraordinari amb caràcter urgent per agilitzar l'aprovació dels pressupostos municipals de l'any 2024. Tenim al fil telefònic a l'alcaldessa d'Orpesa del Mar, Araceli de Moya. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Alcaldessa, usted decía que quería poner en vigor, entrar el presupuesto lo antes posible para poder garantizar la estabilidad económica de los vecinos, ¿no?
Exacto, exacto. Es prioritario, para nosotros será prioritario el que los presupuestos estén en vigor el 2 de enero del 2024, el presupuesto anual, porque eso supone, bueno, que no haya retrasos, que no haya ningún tipo de anormalidad que pueda poner en peligro pues la actividad económica de, bueno, de nuestros vecinos. Pensando también y mucho en los pequeños empresarios, autónomos o pequeñas empresas que, bueno, pues que nos suministran a lo mejor material, nos realizan servicios, prestación de servicios y que dependen mucho pues también después de la capacidad y la rapidez del ayuntamiento a la hora de, bueno, de que paguemos esas facturas. Entonces, es la manera en la que yo creo que vamos a ser más eficientes una vez resolvamos en este mes que nos queda, pues todo el pago de facturas pendientes que tenemos incluso aún de la legislatura pasada y que, bueno, vamos a marchas forzadas para, bueno, pues para dejarlo todo lo más limpio posible y comenzar 2024, pues con un presupuesto ya en vigor, como te digo, uh-huh. y que arranquemos pues con esa normalidad, ¿no? Era prioritario el que lo hiciéramos con agilidad. Si eso suponía, tener menos tiempo para hacer la comisión informativa y demás, pues hemos pensado que el interés de Oropesa y de los oropesinos estaba por encima de si nosotros teníamos que estudiarnos los presupuestos y las partidas, tanto el equipo gobierno como la oposición, bueno, pues a lo mejor utilizando el sábado y domingo que hemos tenido que utilizar en esta ocasión. Son situaciones que merecen la pena y que yo ese esfuerzo, ¿no?, que hemos tenido que hacer pues todos para aprobarlo.
¿Con qué cantidad cuenta la localidad? ¿Con qué presupuesto? ¿De qué presupuesto cantidad estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de un presupuesto de 21.638.800 euros. Ese es el presupuesto de ingresos que coincide con el presupuesto de gastos. Lo tenemos totalmente equilibrado y es con el presupuesto que hemos arrancado.
He visto también que cuentan con ayudas para inversiones.
Pues sí, la verdad es que en ese sentido tenemos una partida de lo que son las inversiones reales, uh-huh. De 1.942.170 euros más, prácticamente 2 millones. Pero es cierto que tenemos aún pendientes, ya arrastramos de la legislatura anterior, porque aunque se licitó, tuvimos la mala suerte que la empresa adjudicataria, bueno, pues renunció, al final no quiso hacer la obra. Y hemos tenido que volver a licitar. Eso nos ha llevado pues unos meses de retraso y a día de hoy una obra que debería estar finalizada o ejecutada al 80%, pues estamos empezando estos días a ejecutarla. Y estamos hablando de las obras de conexión de agua potable de la zona centro con la conexión con la zona sur. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí que también tenemos una ayuda de diputación de los planes provinciales del 22 de 147.000 euros, que, bueno, también nos hemos solicitado la prórroga precisamente, bueno, pues para no perderla. Evidentemente hemos explicado lo que ocurrió y, bueno, pues diputación nos mantendrá esa ayuda pendiente. Y además de esa inversión real, que claro, da para lo que da, porque esta obra que te comento se lleva pues prácticamente todo el, más de un millón o sobre un millón de euros, pues tenemos la suerte de poder contar con otras ayudas, como has mencionado. Por ejemplo, tenemos 3 millones de euros de los planes de sostenibilidad que, bueno, pues desde la Concejalía de Turismo se gestionó en la legislatura pasada, mi compañera Silvia Arnau, y que ahora, bueno, pues el concejal de turismo actual, Rafael Albert, tiene pues la encomienda de, bueno, realizar todas esas obras para poder luego justificar esos 3 millones de euros de fondos europeos. Y, por supuesto, a mí una cosa de las que más me llenan de satisfacción es que el ayuntamiento tenga ingresos, no solamente las típicas de, bueno, las contribuciones especiales o las contribuciones, el IBI, a mí me gusta recibir este otro dinero que te llega por otros cauces, porque es lo que te hace poder avanzar, ¿no? Que Oropesa avance. Como esos 3 millones, también te puedo mencionar 477.000 euros para alumbrado público, que también hemos conseguido esta legislatura tan reciente ya para Oropesa, para cambiar, bueno, a LED, para ser mucho más rentables energéticamente hablando en la zona del polígono de la Catalaneta y también en el casco urbano. Y, bueno, hace 2 días también nos dieron la buena noticia de otros 45.000 euros para la contratación de un agente de innovación, y que, bueno, esta ayuda nos llega gracias a estar en la red Impulso. Ya sabes que en la legislatura anterior, en el 22, conseguimos que Oropesa se le reconociera como ciudad de la ciencia y la innovación en el 21, perdón. Entonces, bueno, gracias a eso tenemos también esta ayuda y todo va sumando. Susana, todo va.
En este caso, salió adelante los presupuestos con los votos a favor de Ciudadanos y el Partido Popular. La oposición necesitaba más tiempo para estudiarlos. No sé si hubieran tenido más tiempo, hubieran acabado aprobándolo.
Pues no, ya te adelanto yo que no. Esa es una excusa, bueno, una excusa tonta. Es un poquito que la oposición ahora, sobre todo el Partido Socialista, lo que llaman ellos el equipo María, bueno, pues está pasando por el desierto y está haciendo más politiqueo que política de altura. Entonces, bueno, se centran en que han tenido poco tiempo para estudiarlos, y yo te diría una cosa. Son unos presupuestos más reales, tal vez, que los últimos que se hicieron en la anterior legislatura, pero sí que son totalmente continuistas. Es decir, la falta precisamente de personal en el ayuntamiento, entre otras cuestiones, ha hecho que nuestro presupuesto haya tenido que seguir esa línea de continuismo. No ha dado margen para prácticamente nada por la obra que te comento que está pendiente. Hemos subido un 2% a todos los trabajadores de la casa. La partida de personal, pues lo hemos subido, vamos, está casi rozando el 50% del presupuesto. Eso es una barbaridad, el 40 y tantos%, y hay poquito margen para mover. Como teníamos poco tiempo, pues se ha respetado un poco esa continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, la portavoz del Partido Socialista, echando una ojeada, la hubiera llevado muy poquito tiempo para darse cuenta que prácticamente eran los mismos que el año pasado, con algunos retoques, como te digo, hemos intentado ser más fieles a la realidad de los ingresos y hemos consignado una cantidad un poquito menor por hacerla más real a lo que realmente se recauda. No hemos querido que estuviera más inflado, hemos intentado ajustarlo mucho, pero el resto prácticamente es igual. Es decir, que ya era la concejala de Hacienda también, pues nada más verlos tenía que, bueno, a golpe de vista casi los tenía más que vistos y estudiados, porque son prácticamente, como te digo, un casco del año anterior, porque ha habido poco margen de maniobra. Entonces han sido excusas. Se ha centrado pues en la cuestión, para votar que no, en que tenía poco tiempo y en que hemos subido, según ella, un montón la partida de sueldos políticos. Simplemente es una manera de intentar tirar a la gente encima, encima y sin razón, porque la gente se queda, bueno, pues te sacan un vídeo ahí contando cuatro cosas y si no contrastas la información te puedes encontrar porque te han manipulado la información, te han dicho verdades a medias y te la han colado, en una palabra. Entonces, ¿qué decir al respecto? Decir que la cantidad que se ha consignado para órganos de gobierno, para salarios o indemnizaciones, básicamente ha tenido en cuenta que ahora somos, en vez de una persona de confianza, hay dos personas eventuales que trabajan a jornada completa en labores de administración, etcétera, y eso supone pues de una pasar a dos, que es lo que la ley prevé para municipios de más de 10.000 habitantes. La legislatura pasada estábamos en menos de 10.000 habitantes, no sé si eran 9.300 y pico, 600 y algo, y ahora estamos, Susana, a 11.800 empadronados, aunque el mes que menos población tenemos en el municipio es el mes de diciembre del año pasado, del 22, éramos 20.000, el mes que menos personas viviendo. Entonces, lo prevé la normativa, hay dos, o sea que hay una persona más. Y luego hemos pasado de 13 concejales a 17, es decir, cuatro personas más, cuatro. No solamente de equipo de gobierno, también de la oposición. Somos cuatro concejales más, autoridades más, y evidentemente la oposición también cobra más y también está metido en ese saco del que ella dice que se ha subido un 70%. En realidad somos cinco personas más respecto a la corporación anterior y eso supone más de un 26% de incremento solo en eso, más luego actualizar las cantidades que vienen determinadas por la ley de presupuestos del Estado del año anterior, de lo que se registre ahora será lo que se aplique para el año que viene, por ejemplo. Y bueno, todo lo demás es hacer demagogia pura y dura.
Y también está contemplado en este presupuesto la redacción del proyecto del nuevo centro de salud.
Exacto. Dentro de las ayudas que hemos comentado al principio, he comentado los de los planes de sostenibilidad y el dinero de inversiones reales nuestro, pero y lo del agente de innovación y el alumbrado público, pero es que además tenemos participación, como sabes, en los tributos del Estado, 2.274.000 euros, otros 616.400 de la Generalitat Valenciana en ayudas sociales, en empleo y ayudas al turismo, y otros 389.400 de Diputación de Castellón para servicios de atención primaria y la participación de fondos de cooperación municipal. Sobre lo que comentas, el centro médico, bien, ahí la Generalitat ha destinado en los presupuestos autonómicos, hoy ya me parece que ya están también aprobados, 200.000 euros para la redacción del proyecto de las obras del nuevo centro médico en Oropesa del Mar. Tenemos la parcela, que es una parcela grande, parte de esa parcela va para la residencia de mayores y otra de las 2.500 metros cuadrados de suelo van para ese centro médico que se va a hacer. Entonces, bueno, es una gran noticia que hayan consignado esos 200.000 euros. Hay otros 80.000 euros para arreglar un camino que hay en la zona de Les Amplaries, ahí en el norte del municipio, y otros 60.000 para otra obra relacionada con obras en Torre del Rey, en el monumento que tenemos también ahí cerca del faro. Por tanto, que bien, que todo el dinero que llegue bienvenido sea y que tengamos la capacidad, ¿no?, para poder desarrollar todos esos proyectos y ver cómo Oropesa pues sigue avanzando.
En este caso, si hablamos de transparencia en los ayuntamientos, en Oropesa del Mar hay transparencia, es decir, ¿el ciudadano puede obtener toda la información que necesite?
Pues sí, sin ningún problema. Además, yo siempre lo he dicho, me he ofrecido y también hablo en nombre del resto del equipo de gobierno en que cualquier vecino, cualquier ciudadano que quiera tener más información al respecto, sobre los presupuestos, solo tiene que ponerse en contacto con alguno de nosotros, yo los tengo en el despacho a disposición de cualquier vecino. Y si llaman, acuden arriba, pues se les enseña, se les explica lo que haga falta, sin ningún problema. Y en el resto igual, tened en cuenta que al final, para poder llevar una buena gestión municipal es importante también ser transparentes.
Claro.
Porque al final es lo que evita que jueguen con la información. Desde la oposición, por ejemplo, ¿no? Que utilice la información a medias, que manipule y demás. Yo animo a todos los vecinos de Oropesa que estén interesados en conocer cualquier cuestión del ayuntamiento, que, bueno, mi teléfono lo tiene medio pueblo y el otro medio, pues, conoce al resto también de concejales, que se pueden poner en contacto y preguntar cualquier cosa. Y cuando menos, pues, contrastar información y ver los presupuestos con sus propios ojos, las partidas, ojearlo y sacar también sus conclusiones, ¿no? Porque es que, en fin, yo creo que es lo mejor. La transparencia, en realidad, es el mejor aliado que yo puedo tener como alcaldesa de Oropesa para que, bueno, pues que se vean las cosas como son. Que te pueden parecer mejor o peor, estoy de acuerdo, pero por lo menos que no vaya uno a engaño, no tenga engaño en creer que las cosas son de una manera u otra, ¿no? Yo creo que hay que tener toda la información. Y yo siempre he defendido transparencia absoluta en todo lo que se haga desde un ayuntamiento que al final es la casa de todos.
Pues, alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, presupuestos municipales aprobados para el 2024. Sí. Y estamos a un mes y más para entrar en el año. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Sí, realmente estoy muy satisfecha porque lo importante, el objetivo era tenerlos aprobados para que entren en vigor el 2 de enero y así está el tema y yo creo que es una buena noticia para todo el pueblo, la verdad que sí.
Pues muchas gracias. Buenos días, alcaldesa. Un abrazo.
Muy buenos días.
Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco. Son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez. Ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo.
Com ja és tradició, els pensionistes que teniu la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real podeu recollir el vostre lot nadalenc els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, de 10 del matí a 7 de la vesprada, junt al restaurant El Casino. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964-50-67-45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
La cosa pintaba mejor en su...
I ara tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real a la Fundació Tots Units. En concret tinc a Maria Gea, que ella és orientadora d'un projecte que es diu Obrint Camins. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
El projecte Obrint Camins, aixina a grans rasgos, em explica més o menys de què va.
Obrint Camins és un projecte que atén a les persones migrants. Val? Es diferencia un poc de la resta de projectes de Fundació Tots Units, perquè la gran majoria, l'objectiu final és trobar treball, millorar l'empleabilitat de les persones, ja que està un poc més enfocat cap a l'orientació i l'acompanyament de persones migrants.
Uh-huh. En concret, ne tenim tres, avui així. I ara, si me lo permiten, jo... Voy a cambiar al idioma en el que todos nos vamos a entender perfectamente. Pero ya no a ustedes, porque están aquí en España y concretamente en Valencia y lo conocen perfectamente, sino porque sus familiares entenderán de todo lo que vamos a hablar, porque seguro que oyen la entrevista. Tengo aquí a María Esperanza Orozco, que ella es de Colombia. Buenos días.
Buenos días.
Es una de las alumnas. También a Alberto Martínez, que es de Cuba. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Amanda Caicedo, que es de Colombia.
Buenos días.
Vamos a empezar por María Esperanza. María Esperanza, claro, yo me pregunto estar en un sitio donde una llega de nuevo y empieza a aprender, empieza a formar parte de un proyecto. ¿Qué ha supuesto para usted el paso por este proyecto?
Vale, mira, pues mi nombre es María Esperanza, ya llevo 5 años y medio acá y la verdad es que para mí es súper importante, o sea, es muy importante este proyecto, haberme encontrado con eso, porque hay cosas que yo desconocía, hay cosas que no sabía que estaban allí. De que es un proyecto muy importante para todo el colectivo, para el colectivo migrante,
claro.
para dar como ese punto de apoyo, para que sepan qué es lo que hay y qué es lo que se puede aquí hacer, qué no se puede, y bueno, yo feliz de haber estado en este proyecto, me encanta estar aquí en este país, bueno, con todos bien, la profesora súper bien, ella todo fue muy claro, todas las clases, lo que nos enseñó y nos, de verdad, nos hizo sentir como en familia y muy, de verdad, muy importante por mí que siga y si hay otra clase, pues ahí estaré.
Es muy importante cuando llega a un sitio sentir la calidez,
sí, sí, sí.
Sentirse entre amigos y sobre todo tener a alguien que te da la mano y que te ayuda a sentir todas las posibilidades que tienes acá, ¿no?
Sí, eso, sí. Es muy importante, sí, porque de verdad que a veces vienen las personas con historias de que no es... ¿Ya? O te dicen, mira, es que allá está tal cosa, allá está la otra, allá está súper bien. No, también hay cosas que se encuentran uno en el camino, muchísimas dificultades, y es eso lo que hace el proyecto, como poner, darle la mano a las personas y que ellas tengan claro que es lo que guiarlas hasta donde más se pueda.
Sí, es un poquito, María Esperanza, ¿no? Creo lo que quieres transmitir, que os hemos ayudado un poco, yo creo que en dos vías, ¿no? Una sería la parte más legislativa, ¿no? El conocer la ley, la complicada ley de extranjería, diría yo. Uh-huh. Y porque muchas veces sí que es verdad que llegan personas migrantes que llegan con una meta o con una idea que no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, cuando llegan ya aquí a Villarreal, porque estamos ahora mismo en Villarreal, ¿no? Pero pues imagino que pasará en el resto de España, de la comunidad, se encuentran con muchos obstáculos. Entonces es un poco clarificar, ¿no? En el aspecto legislativo, acompañar, ofrecer recursos, ¿no? A los que poder dirigirse. Y luego, por otro lado, y también muy chulo, creo yo, que es el acercamiento a la cultura, no solo española, sino autonómica e incluso local, ¿no? Nuestras costumbres y tradiciones.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora con Alberto, que él viene de Cuba. Y Alberto, me gustaría que me hablara de los talleres formativos.
Muy bien, es un gusto y un placer hablar con usted acerca de estos talleres. Lógicamente son talleres de formación y, bueno, como dice su nombre, nos ha permitido introducirnos en la vida cotidiana de lo que es la sociedad española como tal. Y, bueno, específicamente de esta comunidad valenciana en la que residimos. Y un poco más a lo que es esta población de Villarreal, lugar que nos ha acogido con mucho cariño y orgullo. Bueno, hemos tenido la posibilidad de observar o tener varios ponentes en nuestras actividades o talleres, por decirlo de alguna forma. Y bueno, así nos han hecho reflexionar muy bien acerca de los elementos esenciales de lo que es la cultura, la gastronomía, la uh-huh. cultura, la población como tal, las costumbres de este gran país, que es España, del cual teníamos algunas referencias, bueno, por familiares, por algunos amigos, y bueno, no es lo mismo que te cuenten o que te digan a que tú realmente vivas lo que es este tipo de país o este tipo de sociedad a la que no estamos habituados. En mi caso, soy cubano, un sistema social diferente al de este país, o sea, para decirlo de alguna manera, dos pueblos opuestos, pero bueno, es un orgullo poder estar aquí en España, en Villarreal, en la provincia de Castellón, y bueno, disfrutar de las bondades que este país, de una forma u otra, nos puede ofrecer. Y bueno, tenemos una cosa en común respecto a estos talleres, que todos los participantes, o sea, todos nuestros compañeros, nuestros colegas, somos emigrantes. Es el punto de partida, es la idea, y sobre esta base que estos talleres, o estos contenidos de estos talleres, nos están informando, nos van preparando, nos van vinculando aún más para poder insertarnos en lo que es España, en lo que es esta nueva vida en este país. Y bueno, fundamentalmente lo que es la integración, integrarnos nos ha ayudado mucho, nos ayuda para integrarnos y regularizarnos ya de forma general aquí en esta nueva sociedad que hemos escogido, porque hemos escogido venir aquí, nadie nos ha obligado, por eso es que somos emigrantes, ¿no? De ahí
Pero sabe que eso es muy importante. ¿Usted sabe cuando alguien decide venir aquí, el orgullo que siente cuando alguien que ha nacido aquí entiende o se le transmite que, mire, yo no he nacido aquí, pero he elegido vivir aquí?
Exacto.
Eso es importante. De verdad, para mí es un orgullo que usted diga las bondades de este país.
Las bondades, por supuesto. Sí, sí, es importante.
Muy importante.
Muy importante, ¿sabe? Reconocerlo.
El halago que uno siente.
Sí, es una cosa importante. Y como decía anteriormente, es un gran país con sus características, como todo, pero que te da una acogida, una bienvenida. Y uno se siente como en casa, ¿verdad? A pesar de dejar seres queridos atrás, dejar tus raíces, tus costumbres. Pero
fíjese,
bueno.
Y algo que también me llama la atención es la posibilidad, porque todo el mundo quiere su tierra, evidentemente.
Lógico.
Su tierra la quiere mucho, pero luego casi todos ustedes tienen muchas ganas de mostrar a las amistades que han hecho aquí cómo es su país.
Exacto.
Y ahí es donde se mezcla, donde viene la riqueza. Yo entiendo que es claro, es el que las personas, el que el ser humano avance, ¿no?
Exacto.
La mezcla.
La mezcla, por supuesto.
Y ahora vamos a hablar con Amanda. Ella es de Colombia.
Así es.
Y Amanda le preguntaría, con todo lo que usted ha vivido de este taller formativo, de este proyecto, ¿con qué se queda? ¿Qué es lo que realmente ha hecho mella en usted?
Hola, buenos días. Mi nombre es Amanda. Si tú me haces en este momento esa gran pregunta, ¿con qué me quedo? Y no quiero sonar muy repetitiva a lo que ya mis compañeros han dicho, pero muchas cosas para rescatar. Me quedo muchos compañeros con el conocimiento de leyes, asesorías jurídicas, uh-huh, normas, con el conocimiento de culturas, de su gastronomía, del conocimiento de nuestros derechos, pero también nuestros deberes aquí en España. Me quedo con el conocimiento de muchos lugares, las ubicaciones de lugares donde acudir, dependiendo de la necesidad que tengamos. Me quedo con las bases que hemos recibido a través de María y sus colegas, con la enseñanza de muchos interrogantes que tenía acerca de este país y de todos los procesos que fueron despejadas, todas esas dudas, todos esos interrogantes. Con esto me quedo. ¿Qué es lo que más me ha impactado? Sin desmeritar todas las clases, todos los talleres, principalmente las de María, que ha estado siempre en todas las clases con nosotros, hubo una en particular, que fue la última clase que se hizo en compañía de la psicóloga. Y esta hizo una dinámica muy hermosa, donde tocó fibras, se movieron sentimientos, emociones. Y para mí fue la que más impactó, porque se hizo una actividad donde teníamos que pasar por cada mesa y habían sobre ellas unas fotografías. Y cada uno debía tomar una con la que más se identificara. Y yo, después de pasar por cada una de ellas, hubo una en particular que la verdad me impactó demasiado porque me identifiqué mucho con ella. ¿Cuál era esta fotografía? Había un joven que estaba arrodillado al pie del mar. En una de sus manos tenía sostenido un bastón que me decía a mí, ese te da seguridad, te da firmeza. Tenía una mirada muy distante donde yo me identificaba y decía, sí, así me veo yo, distante, lejos, al otro lado del mundo, lejos de mi país. Y tenía sus espaldas, que fue lo más especial, una mochila, no sé cómo le llaman ustedes, sí, acá, en forma de casa. Y ese fue el preámbulo más grande para mí, porque eso significaba que mis raíces, mi familia, mis amigos, todo lo que tenía, lo que había dejado en Colombia, estaba conmigo, seguía conmigo. Voy a confiarles algo, y es que yo pensaba al principio, ¿será que me estoy volviendo loca, me estoy sintiendo mal? Porque mis emociones estaban tenía muchos altibajos. Un día estaba contenta, otro día me sentía triste, un día quería estar aquí en España, pero al día siguiente quería estar en mi país.
Claro.
Y tenía ese círculo de emociones muy variantes. Pero ahí estaba María y estaba la psicóloga para ayudarnos en todos esos interrogantes. Entonces, en esa actividad fue muy importante porque ellas me guiaron primero a entender que todas estas situaciones y estas variantes eran normales, que no estaba fuera de sí, que son normales como una persona inmigrante. Sí, que dejas todo atrás, todo en tu país. Y es lógico que sientas todas estas emociones. Pero también me hicieron entender que el proceso que estaba viviendo tenía que aceptarlo y asimilarlo. Como decir, o sea, ya no estás en tu país, ya no estás en Colombia, ahora estás en España. Asume que estás aquí, acepta para que puedas proyectarte y para que puedas avanzar, para que puedas crecer. Entonces, para mí, la verdad, ha sido muy gratificante el hecho de llegar a este lugar, de conocerlos, de poderme educar, porque había muchas cosas que no conocía, leyes, normas, situaciones. Entonces, fue muy gratificante, de verdad. Y saber que la psicóloga que nos estaba dictando este curso, esta charla, también es migrante, porque es de Venezuela. Entonces, nos identificamos mucho con ella. A mí me pasó esto, me identifiqué mucho con ella y dije, bueno, hay alguien que sintió alguna vez todo lo que yo estoy sintiendo ahora. Y si esa persona me dice que lo vivió, que vivió todo ese proceso y que lo ha superado, yo también lo puedo superar.
Alberto, ¿quería decir algo?
Bueno, sí, yo quería decir de una forma u otra en nombre de lo que es todo el colectivo de estudiantes, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, que hemos participado en este taller, mis más sinceros, nuestro más sincero agradecimiento a la profe María, por su carisma, por ser la guía, por siempre estar ahí para nosotros buscando respuestas cuando no la tenemos, o sea, las dudas que nos caen, y siempre está pendiente a nosotros. Nuestras más sinceras felicitaciones, o sea, de forma general, y gracias por todo, por haber sido partícipe de este curso y de esta fundación, gracias a esta fundación. Y bueno, quería terminar con esta frase, si me permite.
Sí, claro, claro.
Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender rumbo hacia lo desconocido. Bueno, quería terminar con esta frase.
Muy buena frase. María Esperanza, ¿quiere añadir algo más?
No, también muy, muy agradecida con los compañeros, con la profesora. Ella de verdad que ha sido un punto estratégico para que todos estemos allí, por lo menos, o sea, tener todo muy claro. Ha estado allí pendiente de todo, cualquier duda, y muy bien.
Uh-huh. Sí. María, mañana...
una trobada. Demà concluïm els tallers formatius i el projecte, donat que ja estem pràcticament a desembre. Bueno, és com la guinda del pastel. Farem una trobada, un encontre intercultural. Simplement també dir un poc el projecte, que està subvencionat per Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha atès a més de 70 persones migrants al llarg de l'any. 15 són les que han participat activament als tallers formatius, sumant pràcticament 60 hores, i res, ells estan donant-me les gràcies, i realment també, de la meva part, donar les gràcies, perquè no sols aprenen ells, també aprenen nosaltres, els professionals, no? És molt enriquidor, i és esta mescla, no?, de diferents països, i tot suma.
Sí. Mire, uno de ellos ha hablado de que han aprendido o les han enseñado los derechos que tienen, pero también las obligaciones.
Sí, muy importante.
Lo han dicho en este orden, y a mí me ha parecido que al final, cuando alguien llega donde llegue, que no es su sitio donde ha nacido, tiene que tener muy claro eso, que tiene derechos, pero también tiene obligaciones.
Exacto.
Así es.
Así mismo es.
Los ciudadanos del mundo tienen derecho y todos tienen obligación, sí.
Pues María Egea, orientadora de la Fundació Tuchunich, gracias por haber vingut.
Gracias a vosaltres.
María Esperanza Orozco, gracias por haber estado aquí.
Gracias a todos ustedes.
También Alberto Martínez, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y también Amanda Caicedo, gracias por haber
venido.
Muchas
gracias a ustedes.
Toda la noche estuve sin dormir, porque una frase de tu boca quiero escuchar.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Descubre un mundo nuevo en Macobi.
Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
I ara tenim així en Ràdio Villarreal el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villarreal, Xus Madrigal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Les llums de Nadal més pronte que mai?
Bueno, les llums de Nadal a temps. A temps. Nosaltres, per a nosaltres és molt important que a Santa Catalina, eixa festa tan nostra, que és d'interès turístic, pues estiguem col·locades i que se puga gaudir una miqueta de la il·luminació. Encara ens queden alguns arreglets, no estan acabades, però bueno, se va poder fer una encesa, se va poder il·luminar el poble, que és importantíssim, i intentar que això ajudi a revitalitzar el comerç local, que és lo realment important.
El que la gent me diu és que l'encesa va estar més lluïda que la de l'any passat, és a dir, va ser una encesa on la gent se ho va passar molt bé, se va divertir molt, i això és així, tal qual, ho han traslladat a casa. També ens diuen que com que l'any passat se va retrasar tant l'encesa, enguany no volien que els agarrara el bou.
No obstant això. Jo li ho expliqué. L'any passat estava en la tramitació del contracte. Per desgràcia, pues, bueno, la casa tenim algunes dificultats de personal que hem explicat moltes voltes i bueno, pues, vam arribar quan vam arribar i com volem fer les coses bé, pues, quan vam tenir el contracte pues, vam començar a muntar l'encesa. Enguany, pues, per sort, hem tingut el contracte abans i per tant l'hem pogut muntar a temps, que és el que volíem. No n'hi ha res més de que se muntara tardia per un interès o fora d'interès, simplement va ser un tema contractual.
I el fet de que estiguen enceses és una despesa més alta que si no estiguen enceses, és a dir, l'Ajuntament diu no tenim massa tesoreria i no obstant això, les llums estan enceses?
Bueno, si entenguem el que costa la il·luminació en LED, vale, tot el que hem fet ha sigut il·luminar en LED, que és el sistema més econòmic que n'hi ha, lògicament, i més sostenible. Pràcticament el consum que és no li dic inexistent, perquè no seria el cas, però sí que no és substancial. La il·luminació de Nadal no té un consum elevat pel tipus d'il·luminació que muntem. És tot en tecnologia LED i, per tant, el qui té domèsticament en casa sap el consum que pot tindre un LED. També n'hi hauria que aprofitar i dir que hem canviat tota la il·luminació de l'avinguda a Tàrrega, que el consum que n'hi havia de les antigues, dels antics sistemes a la tecnologia que hem posat de LED ens estalvia més d'un 50% el consum que n'hi ha.
Pot ser que en la Fira Santa Catalina n'hi haguera més gent enguany?
Jo vaig estar, a més vaig estar dos voltes, una en l'acte oficial que vam tindre i una altra en la família,
claro.
I com toca, i la veritat és que vaig veure moltíssima gent, moltíssim ambient.
Gent.
Jo crec que també el poquet de fred que feia, que no és que fera un fred extraordinari, però aquest xicotet fred que feia convidava, no?
Aquest
sentiment ambient de Santa Catalina tan nostre, de portar-te l'abric i agafar unes castanyes.
Sí. Eixa sensació també la vaig tindre jo. I això que teníem a no res, a un parell de quilòmetres, teníem la Fira de Mascarell.
Sí. Però bueno, Santa Catalina, Santa Catalina, Tenien que competir, però nosaltres som més importants.
Van veure que sí que tenien molta seguretat.
Bueno, el dispositiu...
A mi me va... Quan ho vaig veure em va...
Les seguretat, també.
Sí, les valles de seguretat que tenien a les entrades dels peatonals. Claro, recorda aquestes últimes coses que hem vist d'atropellos múltiples de més.
Bueno, nosaltres així no hem tingut aquest tipus de problemes, però està clar que al final, ja no perquè pugui haver alguna cosa intencionada, sinó perquè algú, d'alguna manera... Pues pot equivocar-se, gent que vinga de fora, gent que no conec els carrers, i tota la seguretat que es posa pues, sempre és positiva.
No va ni haver ningú altercat.
yo no tinc constància d'això, tinc que parlar en l'arxiu, en este cas, de policia, però no. Bueno, si hagués hagut alguna cosa greu, jo lògicament ens hauríem enterat.
Mire, ahir van estar tota l'oposició de l'Ajuntament de Vila-real parlant de lo que els va aparèixer el ple del divendres. Cal dir que nosaltres el dia del ple, com que ens agrada seguir tota l'actualitat i tot el que passa des del ple, si no s'està sentint de primera mà, pareix que després no siga tan... A mi m'agrada sentir-los, no?, lo que estan. I com dona la casualitat que és a la mateixa hora que estic en el programa, el que fem era punxar-los. És dir, quan vostès estaven parlant, nosaltres connectàvem i així els oients estaven sentint el que vostès estaven dient. Bé, la nota de premsa que ens envia és que el ple aprova per unanimitat les peticions de Vila-real a la Generalitat Valenciana per als pressupostos 2024. Van hi haure moltes unanimitats a l'últim ple.
Bueno, això ens congratula, la veritat. Pensem que al final nosaltres estem així per a treballar per a Vila-real, no? I és cert que a vegades no és fàcil arribar a acords en els grups, però també és cert que jo crec que tots els grups ponen el millor per a Vila-real. I quan les coses que portem al ple demostrem que són coses que són per a sumar, no queda una altra que anar sumant vots a favor i tindre un ple com el que van tindre a molts espais van eixir, fugint un poc d'allò que diuen de la paràlisi i de la minoria. No, o sigui, si, quan les coses que portes són coses que tenen sentit i que són bones per a Vila-real, pues jo entenc que tindrem el recolzament de l'oposició en este cas, i així ha sigut. Les reivindicacions que hem tingut, pues bueno, n'hi havia grans blocs. Teníem el tema de les infraestructures sanitàries, teníem el tema de l'àmbit cultural, les infraestructures urbanes, l'agricultura, l'economia, les infraestructures educatives i d'esports, serveis socials, transport i mobilitat. O sigui, teníem moltes coses que ens posaven en comú en la resta de grups i que crec que són importantíssimes que isquen aprovades i reclamem a la Generalitat allò que per a Vila-real és positiu i ens pertoca.
Fíjese si estaven en unanimitat que se demana una comissió d'investigació i voten tots a favor.
Claro, per què no? Haurem votat en contra si tinguem algo que amagar. No tenim res que amagar, al revés, tot el contrari. A veure, esta comissió de informativa, que al final és una comissió informativa que hi ha, que se diu especial, ¿vale?, sobre un tema concret, que és així com se denomina, parlava del contracte
del servei de
bicicletes, que se va iniciar, li vull recordar, no en l'anterior legislatura, sinó en l'anterior. Encara estava, si no recordo mal, José Pascual Sancho, de regidor de Medi Ambient. Després sí, va estar sí. José Ramón Ventura Chalmeta. Ara està el senyor Emilio Biol. I en tots els procediments han passat per tots els estaments administratius que tenen que passar. És a dir, han passat per secretaria, per intervenció, per el departament tècnic. Han passat per tot. I tot el que s'ha fet té els informes favorables de tots els departaments. Es podem equivocar? Clar que es podem equivocar. Però es tenim que amagar d'algo? No, per l'amor de Déu. Al revés. O sigui, si ha passat per tots els estaments, han passat tres regidors, han passat tres legislatures des que es va iniciar, perquè és un tema complex. I, lògicament, que s'ha buscat el millor per a la ciutat en aquest sentit, doncs, lògicament, com vostè convendrà, si ens demanen fer una comissió informativa especial sobre un tema, nosaltres anem a estar, perquè som els primers que volem total transparència en este tema.
Com que el regidor que ho portava era el regidor d'Unides Podem, que ja no està en l'equip de govern...
I anteriorment el senyor José Pascual Sancho.
Sí, però en este cas dels que parlen és de aquestes últimes accions que ha sigut d'estos cofres que hi havia...
Ah, bueno, sobre el tema dels cofres, vale, perdó. Pensava que parlàvem de l'inici de l'expedient. No, perdó.
Sí que era el senyor Chalmeta, que actualment no està... No així de regidor i no està en l'equip de govern. Jo el dubte que tenia és, com que no està en l'equip de govern, pareix que ningú tinga que tindre responsabilitat.
No, per què? A veure, això és molt senzill. El senyor José Ramón Ventura Chalmeta, que va ser regidor d'Unides Podem i regidor de l'Ajuntament de Vila-real i tenint alcalde de la ciutat, va fer un expedient de contractació, va continuar un expedient de contractació que està avalat per tots els tècnics municipals. No estem parlant de que algú fera alguna cosa sense un control a les seues, sense consultar. tot això és una licitació pública on entren dues empreses, on liciten dues empreses, on se fan els informes tècnics i la valoració per la mesa de contractació i s'otorga una empresa. Si després n'hi ha alguna cosa que estiga mal, mirarem a veure què és i farem el que tinguem que fer, lògicament. I el senyor Emilio Biel en aquests moments està negociant en aquesta empresa adjudicatària el que considera que és millor per a prestar un servei de bicicletes.
I algo que també ens preocupa molt, de veres, és l'atenció a la ciutadania en la casa, en l'Ajuntament, en el consistori. Tenim moltes ganes que siga més àgil, més amable, més ràpida, no diria la paraula ràpida, sinó més de casa. És a dir,
jo l'entenc, però jo li vaig a fer una pregunta. Vostè quan va al metge, es presenta en el metge sense més?
No, normalment demanem cita.
I no només en el metge, quan vas vostè a la peluqueria, al perruquer seu, normalment també li demana cita. Això vol dir que no se tinga que atendre una emergència, una urgència, o que siga únicament de l'únic sistema? Jo crec que la regidora Miriam Caravaca va explicar en datos objectius tota l'atenció que s'estava prestant. Això no vol dir que tinguem que tancar el tema a l'assistència presencial d'alguna manera sense cita. Que no ho hem fet. Quan algú ve a demanar un empadronament urgent o un certificat d'algo urgent, se li atén. El que intentem en la cita prèvia és que n'hi ha un cert control, perquè no només atenem el tema de proximitat, també atenem temes d'urbanisme, també atenem temes de plusvalues, també atenem moltes coses en la casa. I col·lapsar, no tindre una previsió, no sabem quanta gent va vindre avui, imagina't que avui se li ocorrís a 200 persones presentar-se en un tema urgent. No podíem atendre-les per un tema de temps. Quan més control puguem tindre, millor. Això no lleva, torna a repetir, que tinguem que millorar l'atenció.
Sí.
Jo crec que els funcionaris, vostè ha dit, més amables. No, no és un tema d'amabilitat, és un tema d'eficàcia.
Amabilitat en quant a l'accés a la casa del poble. És dir, la sensació que hem tingut és que estem en un permanent Covid en la recepció que tenim dins de l'Ajuntament. I jo personalment també ho noto. És dir, antes com que la casa estava més oberta. És dir, anem a casa nostra. I ara pareix que... perquè, clar, vostè diu, el metge o... Però que la casa de la vila és la casa de la vila.
Sí, però per això mateix en la casa de la vila sí que la tenem sense cita prèvia. El que fem també és, d'alguna manera, mostrar tres ferramentes a la gent perquè no tinga que esperar. Però vostè, entenguem una cosa, si vostè demana una cita prèvia i té cita prèvia a les 11:30, per dir-li una hora, i jo me presente d'urgència a les 11:30, tindré que atendre primer a qui té la cita prèvia. I després, a qui ha vingut sense cita prèvia.
Té prou personal l'Ajuntament de Vila-real?
No, però ho hem reconegut mil vegades.
I tenen previst resoldre aquestes mancances?
Clar, estem fent bosses. Estem fent bosses de treball, però l'última que vam presentar, de TAC, de Tècnics d'Administració General, o sea, de les places que vam ofertar, només que hem pogut cobrir una. Les dificultats que hem tingut en policia són clares i notòries, i ho hem parlat, però no perquè no és que hem tret les bosses, sinó perquè al final hi ha una mobilitat entre institucions i la gent... Al final venen gent que està en València i després li és una posició que està més prop o un canvi de destí que està més prop i se'n van al Puig o se'n van a Pujol perquè els pilla a meitat de camí, i això ens genera algunes dificultats. Però és cert que nosaltres estem treballant en això. La regidora i portaveu també de l'equip de govern, la regidora de Recursos Humans, ja ha explicat que estem treballant en pegar un impuls en la RPT. Ens hem reunit amb els funcionaris diverses vegades en els mesos de contractació per a solucionar el tema. Estem posant tot el que està en les nostres mans per ampliar la plantilla. Però és cert que l'Ajuntament, li vaig dir una xifra que espero no equivocar-me, però estem comptant sobre 90 places menys del que necessitem, que no estan cobertes, i que estem fent per cobrir-les.
Mire, jo quan vaig veure la moció, en este cas era el grup municipal Vox que la plantejava des de l'Ajuntament del rebutjament de l'amnistia, en aquest moment, quan vostès li plantegen això, ho posen damunt de la taula en l'Ajuntament de Vila-real, què és el primer que pensen?
Bueno, pensem que estem en Vila-real i que Vila-real és primer. Jo entenc els problemes que alguns tenen en l'amnistia, però jo sóc polític de poble i lluite perquè el meu poble estigui millor. Jo així no tinc un debat en tots els bars, pregunten-me per l'amnistia, me pregunten per el carrer, me pregunten per la farola, me pregunten per el parc, i això és la nostra obligació. Intentar tensar una situació d'alguna manera que no existís al poble, jo no veig al poble este debat.
Vostès condenen els atacs a les seus dels partits polítics?
Totalment, però a qualsevol seu. Si avui n'hi hagués un atac a una seu de Vox, la condenaria. Mira el que li estic dient. Al final, jo sóc un polític de poble i el que no puc eixir de casa amb por. Per què he d'eixir de casa amb por? No, és important, perquè la por no només és la pròpia del nostre càrrec, sinó del nostre entorn, dels nostres familiars, de que tinguin por de que isques a fer-li el teu treball. I això és important perquè en Vila-real no passa.
No, no.
Jo no tinc por d'eixir al carrer. Però per què? Perquè no tinc aquest debat. O a vostè el paren tots els dies com a periodista preguntant-li per això, o li pregunten, pregunta-li al regidor de serveis públics o d'esports per què no hem arreglat...
Així ens pregunten per coses de la ciutat, ens criden, mira a veure si podem parlar, si vostè pot traure-ho...
Pues sí, és el debat que tenim que tindre al poble.
Sin embargo, lo del juzgat de violència sobre la dona i sa creació del segon juzgat, sí que és competència de l'Ajuntament?
No, de fet fem una instància a la Generalitat. Clar. Però ho va explicar molt bé la regidora del Partit Popular, que a més sabem, Gemma Ferreres, que és una persona que coneix perfectament el tema per la seva professió i per la seva implicació en aquest tema, però també el resto de companys.
La diferència que hi ha entre els dos temes, entre la creació del juzgat i l'amnistia, on la posaria?
Pues perquè una cosa ens toca de prop, perquè tenim nosaltres un segon juzgat en Vila-real, de violència de gènere, és importantíssim. Perquè desaturaria els serveis que tenim i que detenem a moltíssimes persones, perquè no només és el moment de la denúncia, sinó després tot el tractament que se li fa a aquesta víctima de violència de gènere, de seguiment i d'altres espais. Per tant, una cosa és el que ens toca al poble, i això ens toca al poble. El Palau de Justícia el tenim al costat de Carrefour. I una altra cosa és el que passa en Madrid o el que passa en Catalunya, que és important. Lògicament, no estem rebutjant el diàleg, ni estem rebutjant diguem d'alguna manera la situació que existís, però ens toca en primera persona els ajuntaments de Vila-real.
Com tenim el FEM? Com tenim esta recollida del FEM? Ja estem entrant en la dinàmica correcta en la empresa?
Bueno, vostè em coneix a mi i sap que mai tinc prou. Jo crec que el tema de la recollida de residus està prou bé, crec. Encara tinc flecos que vull pulir. I vull fer també una crida a la ciutadania, sobretot al que tenen festes de Nadal i tenen tant de volumen, sobretot en voluminosos i venen regals i tenim tot ja... En que siguem conscients que tenim un ecopar meravellós a menys d'un quilòmetre que dona un servei espectacular, que no deixem les coses al carrer. O que utilitzem el telèfon que n'hi ha, que és gratuït, perquè vinguin a replegar tot el tema de voluminosos i en lloc de deixar-los al costat del contenidor. Per tant, content? Content estic. Suficientment content? No. Sempre voldria una miqueta més, que és el que me toca a mi. Exigir a l'empresa que complisca tot el que té que fer.
Altra cosa que també em preocupava, jo esperava que en este ple anara el millor 300.000 euros del préstec. Jo sé que mitja hora abans els convoquen, perquè així no ho diuen ahir els companys de l'Ajuntament, dels altres grups polítics, i no entra, finalment no entra.
Bueno, no entra perquè ens demanen algun grup polític, en este cas Compromís, a vostè, que és notori, ho hem parlat, que estem parlant, intentant arribar a algun tipus d'acord de cara també als pressupostos del 2024, tots englobats dins d'un paquet, i ens demanen un poc de temps, estem en converses, i nosaltres, ja li vaig dir, en ares de lo que pensem que és important, ja van retirar una primera vegada el punt del plenari, el van posar un plenari posteriorment, no va ser aprovat, el van fer diverses reunions, van convocar un plenari on anava, ens han demanat una miqueta més de temps perquè estan treballant en això i ens consta que estan treballant i ho agraïm. Vull agrair també la predisposició del grup Compromís en buscar una solució a la situació. Nosaltres hem pensat que si hi ha aquesta voluntat de buscar una solució no va d'un dia o de dos, perquè Lo importante era haberlo portado hace un mes, que sí que hemos donado tensa, pero algunas cosas, ahora no es el caso, pero pueden hablar de futuro, del presupuesto de l'any que ve, y si este menar es de eso, pues bueno, farem el esfuerzo que tengan que hacer y a ver si entre todos trobem una solución. Pero evidentment tenim que tirar endavant la ciutat. Això, sí,
vamos, això vol dir que en breu tindran un ple extraordinari, no?
Ens agradaria, seria bona senyal que tingués un ple extraordinari i que puguem també liquidar també uns deutes que tenim de factures anteriors que estan ahí, pareix un poc en tot este procés i que volem saldar, i al mateix temps d'aquestes factures i d'aquests paquets de factures que estan treballant des de la intervenció i l'oficina pressupostària i la regidora Sabina Escrits al capdavant, també portar el préstec i poder solucionar almenys el futur.
Es diuen que no van dir que sí perquè encara es faltaven documentació que revisar, que no la tenien tota i que ells volien més documentació. Estan facilitat. Van dir que ja li havien facilitat.
Bueno, jo hem facilitat tota la informació que ens han sol·licitat. Una altra cosa és que quan vegin la documentació que facilitem es genera duda i ens demanem més per aclarir algunes coses. Però jo vull que quede clar que nosaltres tota la documentació que tenim l'estem passant. Tenim una dificultat, que és que el cap de l'oficina pressupostària va canviar de treball fa menys d'un mes i és una peça clau que ens facilita molta informació. O sea, els companys que estan substituint-lo tenen voluntat per poder-ho fer, però evidentment costa un poquet més, perquè no és el mateix una persona que està acostumbrada a allò, i a més agraeix molt el treball que sempre ha fet i ha sigut Richard d'Hisenda, i li vull agrair públicament tot el treball que el senyor Salva Andreu com a cap de l'oficina pressupostària ha fet per l'Ajuntament de Vila-real. Així li vull reconèixer, perquè és així, però ara al no estar, pues, tenim que buscar aquesta informació, ens costa una miqueta més, però que quede clar que nosaltres tota la informació que disposem la tenen, i la que no tenen perquè ens han demanat posteriorment per algun motiu o perquè ven la documentació que els hem passat requereixen més documentació, estem treballant per a donar-li-la sense cap problema. Transparència total.
En este cas el que lamentaven era que les associacions encara no hagin cobrat, i inclús ens deien també que no té res a veure que no aproven el préstec en què cobren les associacions.
Bueno, li hem passat expedients oberts en algunes associacions que estan parades perquè no està aprovat. O sea, això tampoc és així. O sea, el tema del capítol 4, que és on estan les subvencions, nosaltres portem una tramitació ordinària. En el préstec n'hi havia alguns convenis que estaven en marxa i que van tindre que parar en aquest sentit. Però no té res que veure en els convenis, o sigui, que estaven el 2024.
El millor 300.000 euros no era només per pagar sentències, sinó que també n'hi havia...
No, no, no. El millor 300.000 euros era automàticament íntegro per a pagar sentències. Nosaltres no destinàvem ni un cèntim, dice, millor 300.000 euros, per a pagar sentències, però té que entendre que si no podem treure el préstec, i ser millor 300.000 euros, el tenim que treure d'altres recursos.
Sí, no, això és el que entenia jo quan...
Perquè si nosaltres no tenim el millor 300, lògicament, i tenim que fer front a ser millor 300, hem que agafar-ho d'un pugam, d'aquelles bosses de vinculació del pressupost on tinguem. I ahir n'hi havia una sèrie d'accions, que és el que vam explicar, que estaven en procés de poder fer i que lògicament tindrem que retrasar o parar depenent lo que ocurrisca.
El que ahir m'argumentaven que era des de gener fins ara no havien tingut temps de que ho percibiren.
Però si va arribar nosaltres ja hem pagat nosaltres ja hem pagat 1.500.000 euros a pulmó de recursos ordinaris de l'Ajuntament en el 2023 per a pagar sentències. No és que no es can fer res, és que ja hem pagat 1.500.000, i quan mos ve este millor 300, quan mos notifiquen que ja hi ha que pagar este millor 300, és quan plantegem una de dos: o traiem un préstec i continuem en la rutina de l'Ajuntament fent coses, o tenim que treure 300.000 euros d'altres espais.
Sí, el que me referia que les associacions normalment cobren sempre a final d'any, o este any és un any especial.
Bueno, este any vam aprovar vull recordar que el pressupost se va aprovar en maio del 2023, va entrar en vigor. Portem un retras quasi de 5 mesos.
Passarà enguany el mateix?
Pues esperen que no, en això estem en aquestes converses, en compromís per intentar arribar a un acord perquè això no puga passar. Anem a intentar-ho.
Estan aprovats els pressupostos pràcticament en quasi totes les poblacions.
No, no, al revés. Ah. Al revés.
Bueno, Orpesa la té aprovada, Borriana la té aprovada...
No, 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 Borriana no té el pressupost aprovat. Així l'únic que ha aprovat pressupost és la Diputació de Castelló, Onda, i si no recordo mal, Alcora. I Benicàssim.
Oropesa.
Bueno, Oropesa ja són ciutats més...
I Borriana segur que no.
Jo li diria que no, perquè de fet tenien un problema, que van dir que tenien un desfase econòmic en el tema de les basures com tenim tots.
Crec que sí que està aprovat, però no, bueno, com jo, no és el tema...
Tampoc li vaig a discutir això. Jo li diria, però no puc assegurar-ho, però moltes poblacions estan a l'espera de veure què passa en la tassa de basures perquè va haver una reunió a l'altre dia en Reciplaça.
Sí, sí, és veritat, eh?
En Reciplaça. En el sentit de, claro, de a veure quant tenien que aportar cada població,
sí, sí, sí,
respecte a l'increment de dels impostos nous i de les noves tasses. Hasta que això no ho tinguen clar, alguns no van a poder tancar el pressupost.
El que tenen més liquidez diuen, deixem una quantitat...
Claro, clar, que és el que
va més justet.
El que va més justet, tenim que estar a veure d'on traem, però el que va un poc més sobrat, per sort, i perquè la seva gestió no ve arrastrada per altres coses, com venim nosaltres, en un préstec de 20 milions d'euros, o en sentències, en 35 milions d'euros de sentències que podem pagar des de 12 anys, algo més, si això no ocorrís, pues tenim més marge. I nosaltres estem arrapant cèntims, però cèntims, li puc assegurar que he fet el pressupost molts anys, i arrapé cèntims, ja el redondeo, és dir, si puc treure 25 cèntims
bueno,
del pico...
Com una economia familiar.
És que se tracta d'això. Se trata de eso, de intentar equilibrar, porque presuposa que vostè no se puede pasar de ingresos y gastos, pero tienen que donar tots els serveis que una ciutat requereix, y además tenemos un hándicap, que nosaltres estem a 7 kilómetros de Castelló. Som una ciutat que si no tenim dinamisme, pues convertirem en una ciutat dormitori,
sí, sí,
cosa
això...
que no volem fer,
no, no,
i tenim que donar-li vida, i per això les associacions són tan importants, perquè els andalusos, l'associació andalusa estiga fent coses, perquè Globalis estiga fent coses, perquè la Setmana Santa estiga fent coses, perquè Asiobi estiga fent coses, perquè Ucobi estiga fent coses, perquè n'és que un dinamisme, perquè totes aquestes associacions estiguen fent un dinamisme. A més de perdre serveis socials, com fem, a través de Càritas, de Creu Roja, de tal, però això és un tema social que tenim que estar en ells per un tema de principis, però després tota la dinamització de la ciutat és importantíssima, i això ho fem a través de les associacions.
L'any que ve és un any molt especial, el 750 aniversari, per lo tant, hi ha que tindre un pressupost especial. Espero que arribin a un acord. Ens hem quedat sense temps. Les dues i quasi un minut.
Bueno, tornaré.
Tornarem.
Tornarem i continuarem parlant. Estic encantat d'ir a casa.
Xus, gràcies per haver vingut, regidor de l'Ajuntament de Vila-real.
No tenia ganes de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar.
Arribem a les 2:02. Tinc a Javi entrant per la porta que ja no me deixa més ratet. Demà, dos horetes en tots vostès. Fins demà.
Pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Espíritu, and I love drugs, and I love espíritu. Ven a bailar, ven con tu espíritu. Y me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las 6.